El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Les emissions d'efecte hivernacle no paren de créixer i el clima continua canviant, mentre que la població d'arreu del món en pateix els efectes a través de fenòmens meteorològics i climàtics extrems. Onades de calor amb temperatures de rècord a Europa i la Xina, pluges sense precedents al Pakistan o la sequera persistent a l'Àfrica Oriental són alguns dels exemples de l'impacte climàtic a nivell global que recull l'últim informe de l'Organització Mundial de Meteorologia que es va publicar fa pocs dies. Per abordar aquesta realitat a casa nostra, conversem amb el geògraf i membre del Departament de Geografia i de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, el professor David Saurí. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Arribats a aquest punt, amb aquest panorama, que ara explicàvem, la situació actual és reversible?
Bueno, hi ha una sèrie de tendències que estaran amb nosaltres durant molts anys, encara que en aquests moments, si, per exemple, demà decidíssim aturar radicalment les emissions d'efecte hivernacle, no reduiríem l'augment de la temperatura d'una forma immediata per les inèrcies climàtiques, no? Perquè els efectes sempre es deixen a sentir una mica més endavant. El que sí que és veritat és que sí que hi ha encara temps per revertir la situació i portar-ho a una situació de canvi, però que sigui un canvi, diguéssim, menys intens i menys dramàtic del que se'ns ve a sobre si no fem res.
Quines mesures hauríem d'emprendre per aturar o per frenar o per mitigar aquest avenç o aquest escalfament global?
La mesura més important de totes és reduir les emissions, i això vol dir actuar en l'àmbit dels combustibles fòssils. Hem de el que s'anomena actualment descarbonitzar l'economia i els estils de vida. O sigui, hem de deixar d'utilitzar petroli, hem de deixar d'utilitzar gas natural. Sobretot hem de deixar els països on encara ho fan, hem de deixar d'utilitzar carbó. És l'única manera, segons el meu parer, que podria tenir, que podríem una mica intentar mitigar en el futur el canvi climàtic derivat de l'augment de les emissions.
I estem en disposició de fer-ho, em refereixo, perquè aquí hi entren, entenc també, molts interessos econòmics.
Per descomptat. Una de les coses que és molt important insistir és que això és una tasca de governs, fonamentalment de governs de l'àmbit públic i també de responsabilitat de les empreses, sobretot de les grans empreses del sector de l'energia. Tenen una responsabilitat, jo diria, moral i ètica d'acabar amb l'ús de combustibles fòssils en un plaç raonable. No tenim gaire temps, tenim temps, encara no tenim gaire temps, però sobretot governs i grans empreses tenen la principal responsabilitat, molt més que el públic en general, també en pot tenir, però principalment són els governs, com he dit, i les grans empreses les que poden fer més per aturar les emissions.
Això no sé si topa amb el fet que arran, per exemple, de la guerra d'Ucraïna, de l'esclat d'aquesta invasió russa, per exemple, països com Alemanya també hagin decidit potenciar més de nou l'ús del carbó per la falta de proveïment de gas rus.
Sí, això és un altre efecte pervers, una mica d'un model que el model alemany, que si l'èxit econòmic alemany al món s'explica en gran part per l'accés a un subministrament energètic molt barat, que era el gas rus, no? Evidentment, quan això s'ha acabat, doncs, evidentment, han segut per no posar l'economia en risc de crisi molt profunda, doncs s'ha hagut de tornar al carbó. Però bé, també cal dir que també Alemanya està fent moltes coses en termes d'energies alternatives, en termes de solar, en termes de vent. Vull dir que això del carbó ha de ser necessàriament transitori. I altrament, Alemanya ha fet una cosa també molt, molt valenta, al meu parer, que és, acabar amb una altra font d'energia que no contribueix a l'escalfament global, però que té les seves problemàtiques i els seus riscos molt específics, com és l'energia nuclear.
Ho parlem d'això, de l'energia nuclear, també en un moment en què Greenpeace va denunciar a la Comissió Europea, a l'executiu comunitari, precisament per catalogar d'energia verda aquesta energia nuclear, no? Perquè, tot sí, i que no contribueix a l'escalfament global, el cert és que comporta uns certs riscos, també.
Evidentment, això és un disbarat, al meu mode de veure, en la meva opinió, és un disbarat enorme de la Comissió Europea de dir un... És, de dir que l'energia nuclear és una energia verda, en el sentit de que no contribueix a l'efecte hivernacle, bueno, també s'hauria de veure, no? Perquè si fem el cicle de vida de tot el procés d'obtenció d'energia a partir de les centrals nuclears, hi ha moltes parts d'aquest cicle de vida, és a dir, des que dissenyes, construeixes, treus l'urani, processes urani, amb tot aquest procés hi ha despesa energètica també de diguéssim, amb emissió de gasos d'efecte hivernacle. Però, bueno, encara que això no sigui rellevant, l'energia nuclear, i s'ha demostrat al llarg de la història amb tots els accidents que hem tingut, té uns riscos que en aquests moments encara no sabem com controlar, com no sabem què fer amb els residus, no? Els residus que duraran milers d'anys i que poden ser perillosos, diguéssim, d'una manera molt, molt important.
Anem una mica a pams del que deia aquest informe, perquè fins ara n'hem fet una mica una visió més global, però una de les conclusions és que Europa és el continent que més ràpid s'està escalfant. Per què Europa és el continent més afectat per aquest augment de la temperatura?
Bueno, aquí hi ha moltes possibles explicacions, no? Evidentment estem en una zona temperada, això vol dir que si mirem les dades, l'escalfament global més important en aquests moments no és Europa, sinó que és els pols, tant a l'Àrtic com a l'Antàrtida. Allà els increments de la temperatura proporcionalment són molt més grans que en qualsevol altra àrea del planeta, no? Ara Europa està en una posició temperada, Europa té climes, no té un clima homogeni, té climes molt diferents, aleshores doncs això també s'ha de tenir en compte, però sí que és cert que sobretot en l'últim any, sobretot l'any 2022, això ve molt perquè el 2022 va haver-hi un fenomen molt important d'una sèrie d'onades de calor que van incidir en que les temperatures mitjanes a Europa es disparessin. Per la posició latitudinal, també perquè els climes són molt diversos, hi ha àrees com la conca mediterrània on les temperatures ja porten bastants anys augmentant i augmentaran encara més, però ara tot això també està arribant una mica a les latituds temperades, perquè el canvi climàtic el que fa és afectar més, l'augment de les temperatures es nota més en aquells espais que tenien tradicionalment climes més freds, més frescos, no tant en zones de climes molt càlids, que sí que també s'està produint i amb efectes molt importants, però sobretot l'augment de les temperatures es dona en àrees temperades i en àrees sobretot de latituds altes en l'hemisferi nord, com per exemple l'Àrtic. Els augments de la temperatura dels últims anys han estat brutals.
Quines conseqüències en el nostre dia a dia pot tenir tot això, que cada cop anem a fenòmens meteorològics més extrems?
Bé, això nosaltres a la Mediterrània en sabem molt, perquè això per un costat... Hi ha tres, quatre grans problemes que nosaltres haurem d'afrontar i estem ja, diguéssim, necessitem afrontar ja, no? Un és el tema de les onades de calor. Què fer quan ara, per exemple, aquesta setmana que entrem, segons els models meteorològics, tindrem uns quants dies amb temperatures del mes de juny-juliol, vull dir, estem a finals d'abril, no? Vull dir que cada vegada això es produeix abans, es produeix amb més intensitat i això requerirà adaptar-se, eh? No hi ha manera de frenar-ho, requerirà adaptar-se i això, diguéssim, com he dit abans, requereix molt que sobretot les institucions, els governs i les grans empreses ajudin una mica la població a adaptar-se, no, a tot això, perquè la veritat és que les onades de calor, com s'ha demostrat aquestes dades que abans heu citat, no, que hi ha hagut un pic de mortalitat enorme l'estiu passat a Europa, més de 15.000 morts en excés que es poden atribuir a les onades de calor, això serà, és un efecte molt, molt, molt important, no és tan dramàtic com les notícies de les inundacions o la sequera, que estan molt relacionades, però és un efecte que a nivell sobretot per la gent gran, sobretot per la gent gran és una cosa que serà molt important. Llavors una mica l'adaptació és la de sempre, no? Vull dir, intentar doncs allò, crear refugis climàtics, intentar adaptar les nostres ciutats, cada vegada que dissenyem ciutats pensem en el verd, que és molt important, en tenir espais de diguéssim, que la gent es pugui refugiar de climes extrems. Això vol dir també repensar radicalment les nostres ciutats, els nostres pobles, les nostres formes de vida, etc.
Estem fent els deures?
Jo diria que hi ha molts llocs que sí que s'estan fent coses. Una mica, la meva idea és que sempre escales més locals, que també és veritat que els ajuntaments tenen moltes competències, no? Per exemple, amb el tema de l'urbanisme, no? Escales locals sí que s'estan fent, sí que s'estan fent coses, sí que s'estan fent actuacions, sobretot amb el tema del verd urbà, però el gran problema és que potser no s'estan fent amb la rapidesa que convindria ni amb l'escala que convindria. No, es fan actuacions puntuals que són molt importants, que tenen trets molt innovadors, doncs no sé, tant de construir zones verdes adaptades a un clima més càlid, de dissenyar les ciutats d'una manera que siguin més, que es puguin refredar, entre cometes, que no hi hagi tanta concentració de ciment i tanta concentració urbana. Doncs sí que s'estan fent coses, el tema és el de sempre, no? Que no s'estan fent lo ràpidament possible que seria desitjable i tampoc s'estan fent en l'escala que seria desitjable.
I com que s'ha tot plegat amb la situació de sequera que tenim? Perquè més verd també implica que si no plou haurem de regar, no?, per mantenir
totalment,
aquell verd.
Sí, totalment d'acord. Quan parlo de verd, a veure, és una mena de, diguéssim, de categoria una mica que inclou moltes coses i probablement no sigui el més apropiat si pensem en termes d'aigua i tal. Jo parlo més aviat de naturalització de les ciutats, no? De crear espais, perquè evidentment que l'àrea mediterrània no és una àrea que es caracteritzi precisament per ser molt verda, no? Perquè no hi ha una precipitació, diguéssim, com la que pugui haver-hi al centre del nord d'Europa o al Cantàbric, a l'estat, no? Però sí que la vegetació mediterrània té moltes característiques que també són molt, molt valuoses en termes de mantenir una sèrie de serveis, no? De mantenir qualitat de l'aire, de mantenir espais d'ombra, de mantenir, diguéssim, funcions que són molt necessàries perquè la gent es pugui adaptar a un clima més càlid i més sec encara.
I a petita escala, a nivell ciutadà, podem fer alguna cosa per intentar frenar el canvi climàtic o aquests petits gestos no funcionen al final perquè l'impacte ha de ser més global?
Jo, la meva opinió és que, a veure, tot, mai diré que no hem de fer res i que tot ho han de fer les grans empreses i les administracions i que això és el que la vida compta. Tots podem fer coses, però també és veritat que estem molt condicionats per un mode de vida, per un estil de vida que en gran part se'ns ha estat imposat, no? Vull dir, això que hi hagi tanta distància, per exemple, entre el lloc de treball o el lloc d'estudi i el lloc de residència, no? Hem d'intentar apropar més tot això, hem d'intentar reduir la mobilitat, sobretot la mobilitat basada en l'ús de combustibles fòssils, com he comentat abans, hem d'adaptar les nostres ciutats, etc. Tot això és una cosa que no està a l'abast de la ciutadania, no? Però repeteixo que és veritat que es poden fer coses i la gent està fent coses. Jo ara m'estic fixant, per exemple, amb la sequera, amb tothom que parlo té, si l'aigua calenta triga en arribar a la dutxa i tal, amb tothom que parlo em diu que té una galleda, no? I aquesta aigua es reaprofita i aquesta aigua es tira a la cisterna del vàter. Vull dir, la gent sí que està fent coses, però el gran esforç, repeteixo, el gran esforç, no aconseguirem, dit en altres paraules, no aconseguirem revertir aquesta situació o controlar aquesta situació si no és amb canvis radicals de polítiques tant de l'àmbit públic com de l'àmbit privat.
I amb les declaracions que es fan en aquests protocols mundials, l'últim el vèiem l'any passat a la COP27,
sí.
Al final serveixen per alguna cosa o queden en paper mullat? Perquè al final s'adquireixen molts compromisos però sembla que no s'acaben d'implementar.
Bueno, és veritat, totalment. Les COPs fins ara, vull dir, cada COP coincideix amb un pic, sembla que com ha passat, no? com heu dit al començament, doncs l'any 2022 va haver-hi un rècord d'emissions de CO2, de metà, que és un gas d'efecte hivernacle molt potent, i sembla que no hi hagi res. Però alguna cosa es mou, no? Alguna cosa, jo penso que aquestes cimeres sí que hi ha molta, diguéssim, molt aparador i molta declaració d'intencions, però cada vegada jo crec que hi ha coses que es poden començar a pensar que sí que hi ha un cert canvi. Per exemple, una molt important és que si no hi ha un ajut econòmic important i continu en el temps als països en vies de desenvolupament, que són els que no són responsables del canvi climàtic i els que patiran més els efectes d'aquest canvi climàtic, doncs amb això no s'arribarà a res. No? I això sembla que sí que hi ha ara una certa conscienciació, no? Però és veritat que moltes vegades el sentiment de frustració és molt gran perquè veus que sí que hi ha declaració d'intencions, però encara no hi ha hagut cap cop que hagi dit clarament que cal descarbonitzar l'economia i cal posar un límit fix ja a l'ús d'energies de combustibles fòssils.
Sobretot perquè el canvi climàtic també implicarà doncs que hi hagi desajustos en els preus dels aliments, no? Ja s'està veient amb la inflació, però es podrien encarir alguns en concret molt més.
Totalment. Vull dir, els efectes del canvi climàtic són molt variats a moltes escales, en molts àmbits, i un d'ells, evidentment, és la producció d'aliments. Vull dir, hi haurà àrees del món que ja no es podrà seguir conreuant, sigui perquè no hi haurà aigua, sigui perquè les temperatures seran tan elevades que els conreus no ho resistiran, no? I aleshores això evidentment que tindrà, i de nou estem parlant d'impacte sobretot en els països en vies de desenvolupament, no? I a part, deixant a part els fenòmens, entre cometes, més o menys puntuals, com aquesta sequera que fa 5 anys que dura a la banya d'Àfrica, l'Àfrica Oriental, que està posant en risc la vida de milions de persones que no tenen accés al menjar. Però més enllà d'això, això es podrà multiplicar molt amb temperatures molt altes i amb àrees del món en què ja no es podrà conreuar o costarà molt conreuar, i aleshores una mica haurem de veure què fem per alimentar tota la població que ara viu allà.
Vaja, que tenim un repte per endavant majúscul, podríem dir, perquè al final, si no abordem un, seran diferents crisis que haurem d'abordar en el futur més immediat, que això és d'ara, no és per d'aquí 50.000 anys.
Totalment. Fins fa relativament poc ens pensàvem que això ho veurien els nostres fills i els nostres nets, i no, ho estem veient ja nosaltres. O sigui que la cosa ha anat molt més de pressa del que ens pensàvem, i amb una intensitat també molt gran. Però repeteixo, sembla que està molt bé aquest llenguatge del nosaltres hem de fer, no la ciutadania, però repeteixo que aquí el meu parer és que la gran responsabilitat, si no hi ha una acció decidida d'estats, de governs, de grans empreses, això no aconseguirem tirar-ho endavant. I la força de la ciutadania estaria una mica en intentar, a part de fer les coses que cal fer, de ser curosos amb el tema del consum de recursos, etcètera, de pressionar a les nostres administracions, sobretot en l'àmbit privat no ho podem fer, però en l'àmbit públic sí, que actuïn, i actuïn amb més rapidesa i amb més intensitat.
David Saurí, geògraf i també professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns avui.
Gràcies a vosaltres. Fins ara.